Notícies en xarxa, edició matí. Amb Taís Trujillo i Marc Rodríguez.
Bon dia. La Generalitat demana pressa en el confinament de Madrid per evitar mals majors a la resta de comunitats. Quan ja s'ha entrat en el compte enrere perquè això passi, Salut veu urgent aplicar un tancament perimetral com el que es va viure a Catalunya amb la comarca del Segrià.
L'ordre del Ministeri ja s'ha publicat al butlletí oficial de l'Estat i la comunitat té 24 hores per tirar-lo endavant. Sigui com sigui, el govern català considera que s'està fent tard i que cal impedir de totes que els greuges s'escampin pel nus de connexions radials que suposa Madrid a tot l'Estat. Pel que fa a sanitat, ja preveu que caldrà implementar encara més les mesures unitàries que recull el protocol per ciutats de més de 100.000 habitants per actuar abans que els indicadors siguin massa elevats.
Tot plegat mentre a Catalunya en les últimes hores ha repuntat lleugerament el risc de rebrot després de 4 dies de tendència a la baixa. Amb aquesta informació encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres, dia 2 d'octubre, i al punt de les 8 del matí repassem també altres titulars destacats de la jornada.
Avui és previst que s'aprovi el protocol de les activitats extraescolars, sortides i campaments elaborat per Educació. Segons aquest document, motivat per la pandèmia, es repeteix l'aposta pels grups estables de convivència que s'haurien de mantenir al llarg de tot el curs per seguir la traçabilitat dels contactes.
En les últimes hores, centenars de persones han participat en les mobilitzacions convocades arreu de Catalunya amb motiu del tercer aniversari de l'1 d'octubre que s'ha celebrat en plena precampanya electoral. Les protestes convocades pel CDR a Barcelona i Girona han acabat amb contenidors cremats i una quinzena de detinguts.
La plantilla de Bosch de Castellet i la Gornal a l'Alt Penedès convoca una vaga indefinida a partir de dilluns contra l'acomiadament dels 300 treballadors previst per la direcció. Exigeixen un pla de reindustrialització si no es pot evitar el tancament.
Els Mossos d'Esquadra han trobat al Parc Natural d'Aigüestortes i Sant Maurici els cossos de la parella d'excursionistes desapareguts el passat cap de setmana. Després de 4 dies de recerca, es van poder localitzar els cadàvers dels dos joves de 27 anys, veïns de Lleida i metges residents de l'Hospital Josep Trueta de Girona.
En esports, segona victòria del Barça a la Lliga. Es va imposar el Celta per 0-3 amb gols d'Ansu Fati, Olaza en pròpia porteria i Sergi Roberto. Els blaugrana van jugar amb un futbolista menys des del minut 42 per l'expulsió de l'Inglés.
I ara la previsió del temps. Per cert que Protecció Civil ha activat l'alerta pel fort vent que pot bufar aquest matí al Barcelonès i a la resta de l'àrea metropolitana. Connexió amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Carme Farnell, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs sí, comencem amb aquest temporal per començar el divendres i també durant el cap de setmana que encara es mantindrà. I és que al llarg del dia d'avui mantindrem aquest vent a les comarques de Barcelona, també cap al sud de les comarques de Girona i de cara a la tarda també guanyant intensitat cap a les comarques de Tarragona i atenció perquè bufaran ratxes molt fortes. A banda, tenim aquesta banda de pluges que estarà afectant sobretot cap a les comarques de Ponent i que arribaran a la resta del país durant el matí, primeres hores de la tarda. I ben bé, la cota de neu ha d'anar baixant de cara al final del dia quan tindrem més aire fred. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I ara la situació del trànsit. A aquesta hora, a les 8 del matí, connectem amb el RAC. Bernat Martínez, bon dia.
Bon dia, doncs a aquesta hora pendents d'una banda de l'incendi d'un vehicle que talla un carril a la 2 a Castelló de Seana, sentit Barcelona i que provoca 2,5 km d'aturades i també amb l'ull posat a l'àrea metropolitana de Barcelona, és hora punta i tenim les retencions habituals a la Pota Sud, a l'enllaç de la P7 amb el Papiol, des de també la B23, problemes a la 2 passant per Pallejà i Cornellà en sentit sud i d'entrada a Barcelona per la C32 i per la B23. També retencions habituals a la Pota Nord, a la C58 i a la C31 i pel que fa a la zona del Vallès, vies conflictives ara mateix, la C-17, la C-59 i la C-60 amb retencions habituals. Per últim, també problemes a les dues rondes amb trams aturades que afecten en tots els sentits. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Naturgy.
25 minuts, entrem ja en matèria, repassats els titulars i els serveis. Expliquem que Salut reclama accions contundents a Madrid contra el coronavirus en el compte enrere cap al tancament de la capital i de 9 ciutats més d'aquella comunitat. El departament considera que és urgent aplicar un tancament perimetral com el que la Generalitat va ordenar de fet al seu dia a la comarca del Segrià per evitar que la situació ara s'acabi desbordant.
El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, insisteix en que si les restriccions de mobilitat no s'apliquen de manera immediata, suposarà un problema greu per la resta de comunitats pel caràcter radial de nus de comunicacions que és Madrid. Un cop que ja s'ha publicat l'ordre vinculant del Ministeri, el govern autonòmic té 48 hores per atendre-la. Però Argimon creu que s'està fent tard.
Deixem de marejar la perdiu. Limitem la mobilitat. Perquè és necessari. És necessari limitar aquesta mobilitat. Perimetrar és necessari. I internament les limitacions les ha de posar a la pròpia comunitat. Però s'ha de limitar aquest moviment. I internament s'ha de també intentar que hi hagi quanta menys mobilitat millor.
A tot plegat, el Ministeri ha deixat clar que el protocol d'actuació per les poblacions de més de 100.000 habitants és un document de mínims i que probablement caldrà incrementar les restriccions en el cas de Madrid. El director del Centre d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha fet una crida a la ciutadania per actuar amb responsabilitat més enllà del que disposin les administracions per atacar la pandèmia.
Lo que se va a plantear y lo que se debe de realizar de aquí en adelante es trabajar para situaciones de incidencia muy por debajo de esas, de muy alto riesgo, pero por debajo de esos 500 por 100.000. Yo creo que la población las entiende, las conoce, y si la población realmente las aplica, independientemente de las medidas que se puedan tomar desde las administraciones, yo creo que si no controlar, sí que podemos estabilizar entre todos la situación de la Comunidad de Madrid.
Tot plegat mentre a Catalunya ja ha entrat en vigor la reducció de les quarantenes de 14 a 10 dies, una mesura que no té caràcter retroactiu per qui ja l'estigués seguint anteriorment. I expliquem també que cap de les 11 ciutats catalanes amb més de 100.000 habitants compleix en aquests moments més d'un dels tres criteris aprovats pel Consell Interterritorial per aplicar restriccions de mobilitat. I la situació als municipis més petits, per exemple, els de més de 20.000 habitants, tampoc justificaria mesures de confinament. Diana Bermejo ha elaborat el següent informe.
Un dels tres criteris imposats pel Ministeri, el percentatge d'ocupació dels llits de les UCIs amb casos Covid, a Catalunya és del 14%, molt per sota del 35% que marcaria Sanitat. Els altres dos criteris, que es donin 500 casos confirmats per cada 100.000 habitants i un 10% de positivitat a les PCRs, tampoc es compleixen alhora a cap de les grans ciutats. De fet, només Girona, amb un 11% de PCRs positives, compliria un supòsit, però en canvi la incidència de casos és de prop de 400 per cada 100.000 habitants. La resta de capitals catalanes i les ciutats de l'Hospitalet, Santa Coloma, Badalona, Mataró, Reus, Terrassa i Sabadell no arriben a taxes de 300 casos per cada 100.000 habitants. Tot i això, la majoria d'aquestes ciutats s'apliquen ja mesures de contenció, encara que no es prohibeix la mobilitat. Un cas en què sí que es va arribar al confinament perimetral va ser el del Segrià el mes de juliol. En aquells moments, Lleida no superava la taxa dels 500 casos, però en canvi el percentatge de PCRs positives estava disparat i augmentava la pressió assistencial a la regió sanitària. En el cas dels dos darrers municipis afectats per mesures més restrictives, Vic i Manlleu, aquest últim sí que compliria dos dels tres requisits, però en tenir 20.000 habitants no es veuria afectat per l'ordre ministerial.
A tot això, Catalunya ha experimentat un lleuger repunt del risc de rebrot després de quatre jornades de caiguda. L'augment, però, és de només 2 punts i el risc se situa ara mateix en 156,4. La velocitat de contagi es manté pràcticament igual. En canvi, el nombre de nous positius per prova PCR notificats en les darreres hores ha estat de 1.442. És una xifra molt superior a la de la darrera jornada. També s'han hagut de lamentar 26 noves víctimes mortals, la qual cosa situa el total en 13.368 defuncions amb Covid des que va començar la pandèmia.
Doncs és precisament per frenar el repunt de casos que a partir d'avui a Vic i Manlleu entren en vigor les restriccions aprovades pel Procicat i que en principi s'allargaran durant 15 dies.
En l'àmbit de l'hostaleria queda prohibit el consum a la barra i l'aforament queda limitat al 50%, tant a dins com a fora del local. Pel que fa a les activitats culturals, es podran mantenir sempre i quan l'aforament no superi el 70%. Al marge de les mesures del Procicat, els dos consistoris usonencs han afegit també de pròpies, com per exemple el tancament de pistes esportives i parcs infantils. L'alcalde de Manlleu, Àlex Garrido, explica el per què, mentre l'alcaldessa de Vic, Anna R., demana un esforç de conscienciació a tota la ciutadania.
Hem detectat casos en què no s'acompleix aquesta quarantena de 10 dies. De fet, quan comentem que tanquem els parcs infantils és que hem detectat que alumnes que no van a classe perquè estan teòricament confinats perquè hi ha hagut un cas positiu a la seva aula, en el seu grup bombolla, ens els trobem durant el dia en aquests parcs o en aquestes pistes esportives.
Jo crec que avui també ens hem de mirar com encara tenim a Vic i a Manlleu una oportunitat, no? Una oportunitat de frenar-lo i de fer-lo doblegar. Però per això no hi ha prou i aquí una crida, diguem, que estiguin al nostre costat, que és sobretot la ciutadania, que se n'adoni veritablement de la situació que vivim.
I a Tortosa, a partir de dilluns 5 d'octubre, comença un cribratge massiu a tots els centres educatius de la capital del Baix Ebre. Més de 7.000 alumnes i treballadors dels 14 centres de la ciutat estan cridats a fer-se aquestes proves per detectar casos asimptomàtics i sobretot per tallar cadenes de transmissió a partir del brot a l'empresa Pedesa.
I avui també està previst que el Procicat aprovi el protocol de les activitats extraescolars, sortides i campaments elaborat per Educació. S'hi manté l'aposta pels grups estables de convivència dels menors davant la pandèmia del coronavirus. D'aquesta manera, els menors que facin activitats extraescolars formaran part de dos grups estables de convivència, un durant la jornada lectiva i un altre quan acabi. L'objectiu és que en aquests àmbits es mantinguin al llarg del curs. Així, per tant, l'executiu vol garantir la traçabilitat dels contactes d'un cas positiu i evitar els contagis entre diferents grups de convivència, amb la voluntat de tallar les cadenes de transmissió. Per les sortides i també pels campaments, en el cas que coincideixin dos grups de convivència diferenciats, s'hauran de mantenir les mesures de seguretat i de distanciament, com durant la jornada escolar.
I quan és a punt de culminar la tercera setmana de curs, el nombre de grups escolars confinats per un positiu de Covid és de 1.247, una cinquantena més que els declarats dimecres, segons les dades actualitzades del Departament d'Educació. En total, als centres educatius s'han detectat 2.781 positius, 233 més que en el darrer balanç. Pel que fa als confinats, n'hi ha més de 29.000 i se n'han sumat gairebé 1.300. Aquest dijous s'ha notificat el tancament de la llar d'infants Picarol de Vilagrassa, a l'Urgell, que se suma a les de l'Hospitalet de Llobregat i Almenar, al Segrià. A les últimes hores, centenars de persones han participat en les mobilitzacions multitudinàries convocades arreu de Catalunya amb motiu del tercer aniversari del referèndum de l'1 d'octubre.
Les més nombroses han estat les convocades pel CDR, especialment la del centre de Barcelona, on els manifestants han reclamat el compliment del mandat a les urnes i també la llibertat pels líders empresonats. La marxa s'ha saldat amb 15 detencions i alguns contenidors cremats a plaça de Catalunya. També han intervingut els Mossos d'Esquadra en la marxa convocada pel CDR a Girona, que s'ha saldat amb un detingut per desordres públics i atemptat contra agents de l'autoritat. La mobilització ha acabat a la subdelegació del govern espanyol, on s'han llançat ous i també coets contra la línia policial. Abans d'aquests incidents, hi ha hagut una marxa de torxes i s'ha llegit un manifest per recordar els encausats per participar a l'ocupació de les vies de l'AVE l'1 d'octubre del 2018.
I partits, entitats i institucions reivindiquen l'esperit de l'1 d'octubre i en denuncien la brutalitat policial en un acte organitzat per Òmnium Cultural a Barcelona per tal de commemorar el referèndum en el seu tercer aniversari. Ho han fet fotografiant-se davant l'Institut Pau Claris, on es van produir algunes de les càrregues policials més dures. Ens ho explica la nostra companya Mont Carvajal.
Tots junts s'han fotografiat davant l'Institut com a acte de memòria. Després, el vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, ha reclamat culminar el que va començar fa 3 anys.
També, sobretot, una proposta del sobiranisme, de l'independentisme, una proposta de futur que ens permeti seguir avançant i culminar allò que l'1 d'octubre, aquell exercici d'autodeterminació que vam començar l'1 d'octubre d'avui fa 3 anys.
La presidenta de l'ANC, Elisenda Pelusier, ha demanat recuperar un projecte compartit.
Quan junts, altre cop, institucions, partits, societat civil i ciutadania mobilitzada, tinguem un projecte col·lectiu per la independència. En aquests moments no el tenim. No el tenim i és imprescindible i urgent recuperar-lo.
L'Institut Pau Claris és on un agent de la Policia Nacional va saltar des de l'escala plena de votants i li va clavar una cosa a una persona asseguda més avall. Precisament ahir va ser identificat i imputat.
La pressió veïnal i un acord entre l'Ajuntament de Barcelona i la propietat d'un immoble ha aturat el desnonament d'una de les últimes veïnes de la Rambla de Barcelona, la Maite. Ara el consistori es farà càrrec de part del deute acumulat per la veïna llogatera del pis i pagarà 6.000 euros. A més, l'Ajuntament s'ha compromès a reallotjar-la a un pis municipal en un màxim de 4 mesos. Durant el matí d'ahir, desenes de persones es van concentrar per impedir el desnonament. Els concentrats van cantar consignes contra l'expulsió de la veïna Maite.
En clau laboral, els treballadors de Robert Bosch, a Castellet i la Gornal, a l'Alt Penedès, han acordat convocar noves jornades de vaga per evitar el tancament de la fàbrica. Després d'haver parat la producció els 25 i 29 de setembre i també de fer-ho aquest dijous, la plantilla farà una crida a la vaga indefinida a partir del proper dilluns, del 5 d'octubre, i preveuen allargar-la 2 setmanes. Els treballadors han comunicat la decisió a la direcció i també al Departament de Treball, amb qui han celebrat una reunió de mediació. La plantilla insisteix en frenar el tancament o bé en reindustrialitzar la planta per tal de garantir la feina als 300 treballadors.
La situació d'aquesta empresa preocupa la comarca, però aquesta no és l'única planta industrial amb problemes en aquest territori del Penedès. I hem d'afegir els casos de Sangovein, a l'Arbós i al Fissa, a Santa Margarida i als Monjos. Per això Comissions Obreres i la UGT han organitzat una mobilització demà dia 3 d'octubre. El secretari general de Comissions Obreres, el Baix Llobregat, l'Alt Penedès, l'Anoia i el Garraf, Josep Maria Romero, aposta per pactar amb l'empresariat un pla d'inversions ambiciós.
I el que es tracta és no pensar tant en per què passa, sinó sobretot quina resposta li donem, no? I és una resposta també en clau de concertació, en clau d'acord, en clau de que els empresaris, els treballadors i les administracions anem de la mà per intentar, com dèieu abans, buscar un pla d'inversions que vagi en la bona direcció, de que abordi la digitalització i el canvi tecnològic també que hem de fer en clau ecològica.
L'associació Barcelona Global insta l'Ajuntament de la capital catalana a que estudiï la implantació d'un peatge urbà en la línia d'altres capitals europees com Copenhague, Oslo i Londres. És la proposta més destacada en l'informe sobre la mobilitat del futur que han presentat aquest dijous. BTV ens en dona més detalls.
Cada dia entren a Barcelona més de 500.000 de vehicles i és precisament aquí on cal actuar, als accessos de la ciutat, per mirar de reduir el nombre de cotxes que acaba circulant i contaminant dins de l'entramat urbà. Per Barcelona Global aquesta és la millor opció a llarg termini, en especial tenint en compte que els propers mesos moltes autopistes que connecten amb Barcelona deixaran de ser de pagament i això pot comportar un efecte crida.
Moltes altres ciutats han escollit el peatge urbà com una de les possibles solucions a l'hora de regular les entrades a la ciutat. Nosaltres el que no estem dient és que s'hagi de fer immediatament, sinó que és una solució que cal plantejar, que cal debatre.
Barcelona Global, juntament amb SEAT, Ferrocarrils de la Generalitat, Renfe i altres empreses del sector, urgeix l'Ajuntament i la resta d'administracions a estudiar aquest tipus de peatge. A més, també demana un gran pacte metropolità, públic i privat, amb més mesures anticontaminació per les properes dècades. Per exemple, que les empreses flexibilitzin els horaris d'entrada i sortida de la feina per evitar col·lapses a les carreteres i al transport públic, o marcar una data al calendari perquè el sector del taxi passi a ser 100% elèctric.
Els Mossos d'Esquadra van trobar ahir al Parc Natural d'Aigüestortes i Sant Maurici els cossos de la parella d'excursionistes desapareguts el passat cap de setmana. Després de 4 dies de recerca es van poder localitzar els cadàvers dels dos joves de 27 anys, veïns de Lleida i metges residents de l'Hospital Josep Trueta de Girona.
Més qüestions. El Ministeri de Foment contradiu la jutgessa del cas de l'accident del tren de Vacarisses de l'any 2018 i veu negligència. Recordem que en l'accident va morir una persona i una cinquantena més van resultar ferides. Segons publica el Periódico de Catalunya, el Ministeri destaca que es va incomplir la normativa sobre el manteniment i el control de la via fèrria. En base a aquest informe, un grup de víctimes, entre elles la família del passatger que va perdre la vida, reclamen a l'Audiència de Barcelona que reobri el cas. Recordem que el va arxivar aquest cas al jutjat de Terrassa el passat mes d'abril. Busquem, doncs, reaccions a aquestes conclusions del Ministeri de Foment. Antoni Massana és l'alcalde de Vacarisses. Senyor Massana, molt bon dia.
Bon dia.
Com valoren aquestes conclusions del Ministeri de Foment, que sí que hi veu negligència, al contrari del que va dir la jutgessa?
Doncs ho valorem molt positivament perquè constata l'evidència, no? Era una línia o és una línia amb què el manteniment, doncs això, brillava per la seva ausència, diguéssim, i constata, reitero, l'evidència.
I vostè, ara, després de gairebé 2 anys des d'aquest accident, pot constatar si aquesta línia, tal i com es va prometre després del sinistre, ha estat arreglada i ha estat millorada en les condicions en què havia d'estar?
Nosaltres, diguéssim, els diferents alcaldes dels municipis de la R4, també Consell Comarcal del Bages, etcètera, estem en unes reunions periòdiques amb el senyor Pere Macias, que és el coordinador del Pla de Rodalies, i en els quals anem treballant, doncs, totes aquestes qüestions. Però nosaltres pensem, és evident que on hi va haver l'accident sí que s'ha fet una actuació en la trinxera aquella i s'ha fet una actuació important i ara no representa cap perill, però nosaltres seguim reivindicant que la R4 ha de ser més segura i, per tant, hi ha d'haver molta més inversió.
Això pel que fa als passatgers que la fan servir ara i que veurien de bons ulls aquestes millores, però pel que fa als que van ser víctimes d'aquell sinistre l'any 2018, quines possibilitats s'obren a partir d'ara amb aquest dictamen del Ministeri de Foment? Hi ha possibilitats, per exemple, de reobrir el cas, de cobrar indemnitzacions, perquè entenem que fins ara no les han cobrat?
No, perquè, exacte, el jutge, diguéssim, ho va tancar. Jo penso que sí, que és un bon motiu per reobrir aquest cas i que al final, doncs, aquesta cinquantena de ferits i la persona, malauradament, que va morir, doncs, rebin compensacions econòmiques i també que reconegui la manca d'inversió de Renfe en general i, com concreta, a la R4.
Doncs en farem seguiment de tot plegat. Senyor Antoni Massana, alcalde de Vacarisses, moltíssimes gràcies per haver valorat aquest informe del Ministeri de Foment sobre l'accident de tren que va passar el 20 de novembre de l'any 2018. Que vagi molt bé, bon dia.
Moltes gràcies, que vagi bé, bon dia.
Adéu, bon dia. Barça no va fallar a Balaïdos i va sumar la segona victòria a la Lliga. Es va imposar el Celta per 0-3 amb gols d'Ansu Fati, Olazi en pròpia porteria i Sergi Roberto. Els blaugrana van jugar amb un futbolista menys des del minut 42 per expulsió de l'Englet amb doble targeta groga. Malgrat la inferioritat numèrica, però els de Koeman van dominar el segon temps amb comoditat. Sumen 7 gols en els 2 partits de Lliga disputats i mantenen la porteria imbatuda. Koeman afirma que la clau és la intensitat als entrenaments.
Yo creo que desde el primer día están trabajando mucho. Seguramente estos jugadores han entrenado hasta hoy más fuerte, con más intensidad. Yo creo que es importante, se juega como se entrena, y ha demostrado hoy hasta el último segundo con uno menos en un campo complicado. Yo creo que hemos sido muy bien físicamente. Yo creo que se nota en todos los detalles del partido que físicamente estamos mejor.
Un Barça que ja sap amb quins equips s'enfrontarà a la fase de grups de la Lliga de Campions. Seran la Juventus, el Dinamo de Kiev i el Ferencváros hongarès. Avui, de fet, la UEFA anunciarà el calendari d'aquesta fase, que jugarà entre el 20 d'octubre i el 9 de desembre i que es podrà disputar en públic. D'altra banda, avui el Barça presentarà Serginho Dest, el lateral dret de 19 anys que arriba procedent de l'Ajax. Signa contracte fins l'estiu de 2025 amb una clàusula de rescisió de 400 milions. El cost de l'operació ha estat de 21 milions d'euros més 5 en variables.
Més qüestions. Arrenca la màxima divisió de futbol sala. Demà jugarà l'Indústria Santa Coloma a la pista del Ribera Navarra. I aquest vespre el Barça debuta al Palau davant un renovat Peñíscola que entrena l'exblaugrana Manuel Collado. El partit arriba quan falta només una setmana per a la final a 4 de la Lliga de Campions.
En bàsquet, debut amb victòria del Barça a l'Eurolliga, els de Jashike Vicius van superar el vigent campió, el CSKA de Moscou, per 76-66. I també va sumar el triomf l'equip blaugrana d'handbol a la pista del Nantes per 27-35.
I aquest cap de setmana hi ha cites amb l'esport en directe aquí a la xarxa. Demà es podrà veure l'amistós entre la Santboiana i el Barça que jugarà al Valdiri Aleu a partir de les 6 de la tarda. Tots dos equips que enguany disputaran la divisió d'honor estan pendents de saber quan arrencarà la competició. Avui es reuneix l'Assemblea de la Federació Espanyola i es fixarà el calendari. L'amistós de demà es disputarà en públic, però amb aforament limitat a 200 persones. A la graderia les cadires estaran marcades per complir amb la distància de seguretat i només es permetrà que els espectadors segueixin el partit asseguts. Tampoc es permetrà menjar ni beure. El monjo de Montserrat i historiador Hilari Raguer va morir ahir als 92 anys. El veterà estudiós era reconegut especialment pels seus treballs sobre la guerra civil i religió. Va ingressar al monestir de Montserrat el 1954, on va ser ordenat sacerdot el 1960. Raguer ha publicat nombroses llistes sobre història politico-religiosa catalana i espanyola del segle XX. L'any 2014 va rebre la Creu de Sant Jordi i el 2016 la Medalla d'Or de la Universitat de Barcelona.
I ara una proposta cultural per aquests dies, perquè els més de 25 jaciments ibèrics de Catalunya celebren la 20a edició del cap de setmana ibèric de la Ruta dels Ibers. Amb més de 100 activitats gratuïtes per a tots els públics, es vol impulsar el coneixement d'aquesta civilització. Es proposa fer una immersió en la societat ibèrica des del punt de vista de l'artesania, la tecnologia i l'organització, tant social com política. Aquesta nova edició se celebra sota el títol Productes Quilòmetre Zero i se centrarà a mostrar com la societat ibèrica aprofitava els recursos naturals a la vida quotidiana.
La xarxa de comunicació local.
Barcelona és desconnectar, és gaudir de més de 5 quilòmetres de costa i platges, és descobrir parcs i espais naturals fent rutes o pujant cims al teu ritme, és arribar fins als Pirineus. Barcelona és viure l'art i la cultura mil·lenària, és assaborir vins i caves amb denominació d'origen. Barcelona és única, és un munt de likes. Quina Barcelona coneixes tu? Descobreix-les totes a barcelonaesmolmés.cat. Diputació de Barcelona.
Cada cap de setmana ens posem en joc. Futbol, bàsquet, hoquei, patins, handbol, waterpolo. Una temporada diferent amb la màxima intensitat. Més esports, més categories, més directe. Dissabte i diumenge a les 8 del vespre a la teva ràdio local.
Continguts en xarxa.
Propostes en xarxa.
Les bandes sonores són una part invisible i a la vegada imprescindible de les pel·lícules. Són moltes les melodies que han quedat per sempre lligades a un llargmetratge i ens hi transporten automàticament. Però això s'ha fet des d'abans que el cinema tingués so, de quan les pel·lícules eren mudes i un pianista acompanyava les imatges tocant en directe. El que és més nou és posar una banda sonora a una ciutat, omplir-la de música que vagi a conjunt amb els seus carrers, places i racons. Això és exactament el que farà el primer cap de setmana d'octubre al festival Musiquem Lleida. La 15a edició d'aquesta proposta arriba, com és natural, condicionada per la situació de pandèmia, però amb una programació de qualitat a base de concerts gratuïts de petit format amb artistes de proximitat. Bernat Giribet, Genís Bagès, Laura Ferrer, Esporàdic Brass i Muom, a qui escoltem de fons, són alguns dels músics que podreu trobar al llarg dels 3 dies de Musiquem Lleida. 15a edició de Musiquem Lleida, del 2 al 4 d'octubre, als carrers de Lleida. Més informació al web dels organitzadors, coralshalom.com. shalom.cat. Shalom, escrit amb S i H. La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa, edició matí. Amb Taís Trujillo i Marc Rodríguez.
Bon dia. La Generalitat demana pressa en el confinament de Madrid per evitar mals majors a la resta de comunitats. Quan ja s'ha entrat en el compte enrere perquè això passi, Salut veu urgent aplicar un tancament perimetral com el que es va viure aquí a Catalunya amb la comarca del Segrià.
L'ordre del Ministeri ja s'ha publicat al butlletí oficial de l'Estat i la comunitat té 24 hores per tirar-lo endavant. Sigui com sigui, el govern català considera que s'està fent tard i que cal impedir de totes totes que els greuges s'escampin pel nus de connexions radials que suposa Madrid a tot l'Estat. Pel que fa a sanitat, preveu que caldrà implementar encara més mesures unitàries, que recull el protocol per ciutats de més de 100.000 habitants per actuar abans que els indicadors siguin massa elevats.
Tot plegat mentre a Catalunya en les últimes hores ha repuntat lleugerament el risc de rebrot després de 4 dies de tendència a la baixa. Aquesta és la informació destacada d'avui al Notícies en Xarxes, divendres dia 2 d'octubre, i al punt de 8:45 del matí repassem també altres titulars.
Avui és previst que s'aprovi el protocol de les activitats extraescolars, sortides i campaments elaborat per Educació. Segons aquest document, motivat per la pandèmia, es repeteix l'aposta pels grups estables de convivència que s'haurien de mantenir al llarg de tot el curs per tal de seguir la traçabilitat dels contactes.
En les últimes hores, centenars de persones han participat en les mobilitzacions convocades arreu de Catalunya amb motiu del tercer aniversari de l'1 d'octubre, que s'ha celebrat en plena precampanya electoral. Les protestes convocades pels CDRs a Barcelona i Girona han acabat amb contenidors cremats i una quinzena de detinguts.
La plantilla de Bosch, de Castellet i la Gornal, a l'Alt Penedès, convoca una vaga indefinida a partir de dilluns contra l'acomiadament dels 300 treballadors previst per la direcció. Exigeixen un pla de reindustrialització si no es pot evitar el seu tancament.
El territori valora positivament l'informe de Foment que contradiu la jutgessa del cas de l'accident del tren de Vacarisses de l'any 2018 i veu negligència. En l'accident va morir una persona i una cinquantena més van resultar ferides. Recordem que el cas el va arxivar el jutjat de Terrassa el passat mes d'abril.
Els Mossos d'Esquadra han trobat al Parc Natural d'Aigüestortes i Sant Maurici els cossos de la parella d'excursionistes desapareguts el passat cap de setmana. Després de 4 dies de recerca, es van poder localitzar els cadàvers dels dos joves de 27 anys, veïns de Lleida i metges residents de l'Hospital Josep Trueta de Girona.
En esport, segona victòria del Barça a la Lliga, es va imposar al Celta per 0-3 amb gols d'Ansu Fati, Olaza en pròpia porteria i Sergi Roberto. Els blaugrana van jugar amb un futbolista menys des del minut 42 per l'expulsió de l'Englet.
I com cada divendres acabarem amb un repàs a les estrenes de cinema, avui encapçalades per Rifkin's Festival, la nova pel·lícula de Woody Allen, ambientada al Festival de Sant Sebastià. També destaca Falling, el debut a la direcció de Viggo Mortensen.
Notícies en xarxa, el matinal de les ràdios i televisions locals.
La qualitat de l'aire cal millorar i a totes les llars ajuda a estalviar. En renovables continuem invertint sense dubtar. I a milers de famílies hem pogut donar un cop de mà.
Tornem a creure en el futur. Naturgy.
Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
Us ho dèiem, tot just ara Salut reclama accions contundents a Madrid contra el coronavirus en el compte enrere cap al tancament de la capital i de 9 ciutats més de la comunitat. El departament considera que és urgent aplicar un tancament perimetral com el que la Generalitat va ordenar el seu dia al Segrià per tal d'evitar que la situació s'acabi desbordant.
El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, insisteix que si les restriccions de la mobilitat no s'apliquen de manera immediata, suposarà un problema greu per la resta de comunitats pel caràcter radial de nus de comunicacions que és Madrid. Un cop que s'ha publicat l'ordre vinculant del Ministeri, el govern autonòmic té 48 hores per atendre-la, però Argimon creu que s'està fent tard.
Deixem de marejar la perdiu. Limitem la mobilitat. Perquè és necessari. És necessari limitar aquesta mobilitat. Perimetrar és necessari. I internament les limitacions les ha de posar la pròpia comunitat. Però s'ha de limitar aquest moviment. I internament s'ha de també intentar que hi hagi quanta menys mobilitat millor.
Doncs és precisament per frenar el repunt de casos que a partir d'avui a Vic i a Manlleu entren en vigor les restriccions aprovades pel Procicat i que en principi s'allargaran durant 15 dies.
En l'àmbit de l'hostaleria queda prohibit el consum a barra i també l'aforament queda limitat al 50% tant a dins com a fora del local. Pel que fa a les activitats culturals, es podran mantenir sempre i quan l'aforament no superi el 70%. Al marge de les mesures del Procicat, els dos consistoris usonencs també eren afegits de pròpies, com per exemple el tancament de pistes esportives i parcs infantils. L'alcalde de Manlleu, Àlex Garrido, explica el per què, mentre l'alcaldessa de Vic, Anna R, demana un esforç de conscienciació a tota la ciutadania.
Hem detectat casos en què no s'acompleix aquesta quarantena de 10 dies. De fet, quan comentem que tanquem els parcs infantils és que hem detectat que alumnes que no van a classe perquè estan teòricament confinats perquè hi ha hagut un cas positiu a la seva aula, en el seu grup bombolla, ens els trobem durant el dia en aquests parcs o en aquestes pistes esportives.
Jo crec que avui també ens hem de mirar com encara tenim a Vic i a Manlleu una oportunitat, no? Una oportunitat de frenar-lo i de fer-lo doblegar, però per això no hi ha prou. I aquí una crida, diguem-ne, que estiguin al nostre costat, que és sobretot la ciutadania, que se n'adoni veritablement de la situació que vivim.
L'obertura de les residències a l'exterior després de mig any de confinament estricte està contribuint i molt a revitalitzar els avis residents. Els geriàtrics van recuperant de mica en mica i amb totes les precaucions l'activitat social dins del centre i les visites i les passejades al carrer. Ens ho expliquen els companys de Canal Terrassa.
Un petit grup de la residència Casa Vapor Gran es prepara per fer una passejada al carrer. Alguns dels usuaris, com és el cas de la Pilar, és el primer cop que ho fan després de 6 mesos obligats a estar tancats per les restriccions i els confinaments. Una treballadora els mostra un vídeo il·lustratiu perquè recordin les normes bàsiques abans de sortir. Les residències van tornant a la normalitat mica en mica. Les restriccions ja són més laxes i en el cas d'aquells centres on no hi ha casos de Covid-19 es permeten les sortides, les visites i també les sortides a casa dels familiars.
Però clar, entenem també que volen fer el típic dinar familiar que fa 6 mesos que no feien. Per tant, sempre recomanem que respectin les mesures de seguretat i higiene que estableix les autoritats sanitàries, és a dir, que no siguin més de 6 persones a un domicili, que respecti les mesures de seguretat, i després a nivell protocol intern tenim una sèrie de documents als quals els expliquem cada cop que surten com ho han de fer.
La residència Casa Vapor Gran també està recuperant les activitats a l'interior. Ara, això sí, es fan en grups reduïts i evitant que es creuin residents de diverses plantes.
Els metges interns residents fan avui el seu 8è dia de vaga i es concentraran davant el Departament de Salut després d'haver exigit al Parlament millores salarials i també de condicions laborals. Tots els grups parlamentaris han demanat la implicació de la Conselleria per posar fi a les aturades. Els detalls de la mà de la Maite Polo.
El portaveu del comitè de vaga dels MIR, Alex Mayer, ha lamentat que se'ls utilitzi per cobrir carències. Amb la Covid, diu, s'ha demostrat que són imprescindibles, però això no es reflecteix ni en els temps de descans ni en els salaris.
Ha sigut primera línia urgències, als ambulatoris i als hospitals, i també a les plantes d'hospitalització. Però tot i això, tot i la nostra disponibilitat i creiem que entrega, se'ns ha castigat amb reduccions de sous durant la crisi.
El secretari general de Salut, Marc Ramendol, ha assegurat que dialoguen amb els MIR des de juny i que tenen identificats els problemes que pateixen, però recorda que els diners per pagar-los el salari surten del govern de la Generalitat i que l'arrel del problema és estructural, per tant, no es podrà arreglar d'immediat.
Els problemes no els podem resoldre de la nit al dia, venim de problemes estructurals. Som conscients dels problemes, però també som conscients del context en el que estem. I en aquest sentit, la mà estesa cap als residents és aquesta.
Salut ofereix als MIR crear una comissió específica per parlar de la situació dels metges interns residents.
Quan és a punt de culminar la tercera setmana de curs, el nombre de grups escolars confinats per un positiu de Covid-19 és de 1.247, una cinquantena més que els declarats dimecres, segons les dades actualitzades del Departament d'Educació. En total, als centres educatius s'han detectat 2.781 positius. Són 233 més que en el darrer balanç. Pel que fa als confinats, n'hi ha més de 29.000 i se n'han sumat gairebé 1.300. Aquest dijous s'ha notificat el tancament de la llar d'infants Picarol de Vilagrassa a l'Urgell. Acabem de parlar d'una escola, d'una de les escoles que han tancat grups, però hi ha d'altres que també va reobrint-ne. Aquest és el cas de la llar d'infants Bamberol d'Almenar, a la comarca del Segrià. Anem fins a Almenar amb els companys de Lleida Televisió, Edgar Capdevila i Núria Sirvent. Molt bon dia, Núria.
Molt bon dia i passat per aigua, però nosaltres estem ben protegits, estem dins de l'escola Bressol, la primera de la província de Lleida que va tancar pel positiu d'una docent. Una docent que compartia servei amb P1 i amb P2, i això va provocar el tancament de l'escola. Ens ho explicarà millor la seva directora, la Laura Lijarcio, que la tenim aquí amb nosaltres, però avui, fa 15 dies van tancar, però avui tornen a la normalitat. Laura, bon dia, benvinguda.
Bon dia.
Avui torneu a la normalitat. Què us espereu?
Doncs ens esperem que puguem tornar a engegar el curs, perquè solament vam poder estar una setmaneta amb els nens, i que tot torni a la normalitat i que l'experiència que se viu aquí a l'escola Bressol, que realment són els nens, la visquin amb la millor, amb la normalitat possible que es pot viure en una escola Bressol.
S'ha demostrat que ho heu fet molt bé, perquè només ha donat positiu la mestra i cap alumne ha donat positiu, però tot i això ha canviat els protocols. Voleu donar confiança als pares?
Sí, els vam canviar arran que ens tanquessin tota l'escola, el centre d'epidemiologia, i pel fet de que una mestra se'ns permetria portar el servei de matinera, que en tenim un o dos alumnes, amb una classe en partida i amb les mesures que sempre prenen, que és higiene de mans i mascareta. Ara ho volem canviar, a veure si així funciona millor, i serà una mestra en cada grup estable, tant en el servei de menjador com el de matinera.
És a dir, que no tornaria a passar el que ha passat, que una mestra compartiria servei amb P1 i amb P2 en aquest espai de temps de matinal, no? A primera hora.
Sí, és així.
Perfecte. Amb nosaltres, a part de la Laura, també ens acompanya el regidor d'Educació de l'Ajuntament d'Almenar, és l'Eduard Martí. Eduard, benvingut.
Hola, bon dia.
Quants veïns d'Almenar estan aïllats, que vostès aquí amb nosaltres?
Sí. Bueno, de veïns, no, exactament no ho sabem la quantitat, però el que és alumnes de la Bressol n'hi ha 27, val? Que són els nens que han tingut que estar aïllats durant aquests 14 dies que marcava el protocol. D'acord? En principi són els que sabem.
I avui tornen a la normalitat. Li preguntava a la Laura, què n'espereu d'aquesta normalitat? Espereu que hi hagi absentisme por dels pares? Espereu que vinguin tots? Normalitat plena?
Bueno, jo confio que sí. Jo crec que sí, perquè al final s'ha comprovat, no, que els protocols que s'han complert a dins a la mateixa escola Bressol han estat efectius, perquè no hi ha hagut cap cas, ni un, que hagi donat positiu dels nens. Llavors això també crec que dona una tranquil·litat als pares, no? Que al final dius, bueno, si no hi ha hagut cap positiu vol dir que les coses s'han fet bé. Jo vull pensar que no hi haurà absentisme.
Què us transmeten els pares?
Bueno, clar, en principi una mica de preocupació, però en general, no pel sol fet de la Bressol, sinó és el fet del virus, no? És la preocupació dels pares, però bueno, que ho entenien perfectament, que era potser el millor, era tancar el centre per no ser danys majors. I no, bueno, cap inconvenient per part dels pares, en principi.
Moltes gràcies, Eduard. Com dèiem, ells avui tornen a la normalitat, però en canvi n'hi ha d'altres que tanquen, que se sumen a la llista d'escoles Bressol tancades a la província de Lleida. L'última, aquest dimecres, a Vilagrassa, a l'Urgell.
Moltíssimes gràcies, companys de Lleida Televisió, per aquesta connexió. No deixem de parlar de l'àmbit infantil i de la prevenció del coronavirus en aquests grups de nens, perquè avui mateix està previst que el Procicat aprovi el protocol de les activitats extraescolars, les sortides i els campaments elaborat pel Departament d'Educació. S'hi manté l'aposta pels grups estables de convivència dels menors. Els que facin activitats extraescolars formaran part de dos grups estables de convivència, un durant la jornada lectiva a l'escola i l'altre quan aquesta acabi. Busquem valoracions d'aquesta decisió del Procicat. Anem a la seu del Fund d'Esplai, que és una de les organitzacions que es dedica a organitzar activitats extraescolars. Allà hi tenim el Marc Ortiz i l'Helena Puigdueta. Helena, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Thaís. Doncs sí, com bé dius, som a la seu de Fundesplai, una fundació que té una llarga experiència en l'organització d'extraescolars, en portar el lleure a l'escola. I com bé apuntaves, ja a mitja setmana, la secretària general d'Educació, la Núria Cuenca, ja donava alguna pista sobre cap a on havia d'anar aquest protocol que suposadament avui el Procicat ha d'aprovar. Parlàvem de grups estables de convivència, igual que passa ja a les escoles, per la senzilla raó que és una manera de garantir justament la traçabilitat dels contactes en cas d'algun positiu. Es parla potser de que no seria necessari l'ús de la mascareta en les activitats esportives. També es parlava de que en aquestes activitats extraescolars sigui una sola persona de la família, un sol acompanyant, doncs, el que justament això, acompanyi el menor en aquestes activitats per evitar les aglomeracions. I també s'apuntava que, per exemple, en cas de campaments, si hi ha coincidència amb dos grups, doncs això, una mica el que mana el sentit comú, la distància i les mesures típiques de seguretat. En tot cas, per parlar d'aquesta qüestió i amb, com dèiem, una llarga experiència, tenim amb nosaltres en Froilán Salgado, que justament és director adjunt d'aquesta fundació de Fundesplai. Froilán, bon dia.
Bon dia.
Parlàvem d'aquest protocol que suposadament avui ha d'aprovar el Procicat. Jo no sé si teniu ja alguna pista o, des del vostre punt de vista, com creieu que haurien de ser aquests protocols, si disten molt del que ja s'està aplicant ara mateix a les escoles.
Bueno, pel que tenim alguna pista, pel que sabem, no, encara no està publicat, però en tot cas, com entre setmana, a les tardes, de dilluns a divendres, en els seus locals.
Froilán, de fet, aquest protocol que ja vosaltres vau aplicar aquest estiu amb totes aquestes colònies, amb aquests campaments, amb totes aquestes sortides, va ser una punta de llança demostrant un èxit estrepitós. Parlàveu, si no tinc mal entès, de 35.000 estades organitzades des de Fundesplai i només 11 positius.
Correcte. Durant aquest estiu hem portat a terme les activitats de lleure, casals, colònies, campaments, alguna ruta en el qual... Doncs això, de fet, hem tingut 11 positius, però hi ha hagut 167 casos sospitosos, dels quals van derivar només 11 positius, no? Clar, això és un èxit estrepitós en el que és la realització i la normalitat, o la nova normalitat que ara estem parlant, no, a nivell social. Això demostra que les activitats de lleure educatiu es poden fer, són molt importants per als infants, i cal donar-li continuïtat.
O sigui, es poden fer i s'han de fer, no? Per la
Correcte.
Importància que suposen per la canalla, no?
I tant. Hem de pensar que les activitats extraescolars o de lleure fomenten valors i contribueixen, al final, a l'èxit educatiu de l'infant, no?
Molt bé. Només una petita qüestió, Froilán. En tot cas, és cert que estarem pendents avui de la lletra petita, justament per això, per conèixer aquests detalls i per saber si aquest protocol que vosaltres des de Fundesplai vau aplicar aquest estiu serà, si fa no fa, el mateix que es podrà aplicar a partir d'aquests dies amb les activitats extraescolars.
En les últimes hores, centenars de persones han participat en les mobilitzacions multitudinàries convocades arreu de Catalunya amb motiu del tercer aniversari del referèndum de l'1 d'octubre.
Les més nombroses han estat les convocades pel CDR, en aquest cas especialment la del centre de Barcelona, on els manifestants han reclamat el compliment del mandat a les urnes i també la llibertat pels líders empresonats. La marxa s'ha saldat amb 15 detencions i amb alguns contenidors cremats a Plaça de Catalunya. També han intervingut els Mossos d'Esquadra en la marxa convocada pel CDR a Girona, que s'ha saldat amb un detingut per desordres públics i també atemptat contra agents de l'autoritat. La mobilització ha acabat a la subdelegació del govern espanyol, on s'han llançat ous i també coets contra la línia policial. Abans d'aquests incidents, hi ha hagut una marxa de torxes on s'ha llegit un manifest per recordar els encausats per participar a l'ocupació de les vies de l'AVE l'1 d'octubre del 2018.
I a tot això, partits, entitats i institucions reivindiquen l'esperit de l'1 d'octubre i en denuncien la brutalitat policial en un acte organitzat per Òmnium Cultural a Barcelona per commemorar aquest tercer aniversari del referèndum. Ho han fet fotografiant-se davant l'Institut Pau Claris, on es van produir algunes de les càrregues policials més dures. Ens ho explica la nostra companya Mont Carvajal.
Tots junts s'han fotografiat davant l'Institut com a acte de memòria. Després, el vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, ha reclamat culminar el que va començar fa 3 anys.
També, sobretot, una proposta del sobiranisme, de l'independentisme, una proposta de futur que ens permeti seguir avançant i culminar allò que l'1 d'octubre, aquell exercici d'autodeterminació que vam començar l'1 d'octubre d'avui fa 3 anys.
La presidenta de l'ANC, Elisenda Pelusier, ha demanat recuperar un projecte compartit.
Quan junts, altre cop, institucions, partits, societat civil i ciutadania mobilitzada, tinguem un projecte col·lectiu per la independència. En aquests moments no el tenim. No el tenim i és imprescindible i urgent recuperar-lo.
L'Institut Pau Claris és on un agent de la Policia Nacional va saltar des de l'escala plena de votants i li va clavar una cosa a una persona asseguda més avall. Precisament ahir va ser identificat i imputat.
El Barça no va fallar a l'Aïdos i va sumar la segona victòria a la Lliga. Es va imposar el Celta per 0-3 amb gols d'Ansu Fati, Olaza, en pròpia porteria, i Sergi Roberto. Els Blaugrana van jugar amb un futbolista menys des del minut 42 per expulsió de l'Inglet amb doble targeta groga. Malgrat l'inferioritat numèrica, però els de Koeman van dominar el segon temps amb comoditat, sumant 7 gols en els dos partits de Lliga disputats i mantenen la porteria imbatuda. Koeman afirma que la clau és la intensitat als entrenaments.
Yo creo que desde el primer día están trabajando mucho. Seguramente estos jugadores han entrenado hasta hoy más fuerte, con más intensidad. Yo creo que es importante, se juega como se entrena, y ha demostrado hoy hasta el último segundo con uno menos en un campo complicado. Yo creo que hemos sido muy bien físicamente. Yo creo que se nota en todos los detalles del partido que físicamente estamos mejor.
Un Barça que ja sap a quins equips s'enfrontarà a la fase de grups de la Lliga de Campions seran la Juventus, el Dinamo de Kiev i el Ferencváros hongarès. Avui, justament, la UEFA anunciarà el calendari d'aquesta fase, que jugarà entre el 20 d'octubre i el 9 de desembre i que es podrà disputar en públic. D'altra banda, avui el Barça presentarà Serginho Dest, el lateral dret de 19 anys que arriba procedent de l'Ajax. Signa contracte fins l'estiu de 2025 amb una clàusula de rescisió de 400 milions. El cost de l'operació ha estat de 21 milions d'euros més 5 en variables.
Arrenca la màxima divisió del futbol sala. Demà jugarà l'Indústria Santa Coloma a la pista del Ribera Navarra. I aquest vespre el Barça debuta al Palau davant un renovat Peñíscola que entrena l'ex-blaugrana Manuel Collado. El partit arriba quan falta només una setmana per a la final a 4 de la Lliga de Campions. L'entrenador Andreu Plaza té tota la plantilla disponible.
Okay. Tenim ganes de competir. Ja tenim ganes de jugar a punts. I el primer és Peñíscola, per tant. Jo crec que, a més, som conscients que és un partit més de preparació, o potser el partit de preparació, amb alguna cosa en joc. Jo crec que els jugadors tenen ganes de jugar. Pivots alts, grans, entrenador nou que el coneixem d'altres equips. Bé, jo crec que serà un equip, com sempre, bona porteria, molt bona porteria.
En bàsquet, debut en victòria del Barça a l'Eurolliga. Els de Jaxikevicius van superar el vigent campió, el CSKA de Moscou, per 76-66. I també va sumar el triomf l'equip blaugrana d'handbol a la pista del Nantes per 27-35.
El monjo de Montserrat i historiador Hilari Raguer va morir ahir als 92 anys. El veterà estudiós era reconegut especialment pels seus treballs sobre la guerra civil i la religió. Va ingressar al monestir de Montserrat el 1954, on va ser ordenat sacerdot el 1960. Raguer ha publicat nombrosos llibres sobre la història politico-religiosa catalana i espanyola del segle XX, molts d'ells dedicats a l'època de la Segona República i sobretot de la Guerra Civil. Així mateix, és també autor de diverses obres d'espiritualitat. L'any 2014 va rebre la Creu de Sant Jordi i el 2016 la Medalla d'Or de la Universitat de Barcelona.
I avui és divendres, així que farem un repàs a algunes de les novetats que arriben a les sales de cinema, l'última pel·lícula de Woody Allen i també el debut com a director de Viggo Mortensen. Són les propostes més destacades d'aquesta cartellera de la setmana.
Tuve que acompañar a mi mujer al Festival de Cine de San Sebastián.
Woody Allen torna a les sales en Rifkin's Festival, un film on expressa un cop més la seva vocació d'agent de viatges, les seves neures habituals i el seu amor pel cinema, i que ha obtingut crítiques i elogis a parts iguals. Un matrimoni nord-americà va al Festival de Cinema de San Sebastián. Tots dos queden enamorats del certamen, així com de la bellesa de la ciutat i la fantasia del món del cine. Ella tindrà un afer amb un brillant director de cinema francès, que al seu torn s'enamora perdudament d'una noia de la ciutat.
Dijiste que ya no podía seguir en la granja, los inviernos largos, vivir allí solo.
Yo no diría nunca una cosa así.
Lo dijiste, papá.
Falling, l'òpera prima de Viggo Mortensen com a director, és una pel·lícula intensa, ben explicada i sentida, que furga en el pes dels records i en la complexitat dels sentiments. Mortensen també hi interpreta un dels protagonistes, el John, que viu amb el seu nòvio i la filla adoptiva dels dos al sud de Califòrnia. El seu pare és un granger conservador de 80 anys que decideix visitar-los mentre busca un lloc ideal on jubilar-se. Dos mons oposats col·lisionaran i s'obriran velles ferides augmentades pel fet que durant la seva estada el pare comença a mostrar símptomes de patir Alzheimer.
En el cielo no lo quieren y el infierno nos lo devuelve.
No me explico por qué en este país de los vascos hay más brujería que en cualquier otro lugar del mundo.
Ja que la reviatgem al País Basc de l'any 1609, a un poblet mariner regit per dones que de la nit al dia veuen perillar les seves vides després de ser acusades de bruixeria. Per què? Perquè les van veure ballar i cantant a euskera al bosc.
Si el sábado es un sueño, soñamos todos el mismo sueño.
Es una y viste verori.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
La xarxa de comunicació local.
Running.
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 9, us parla Pere Gilard. El Procicat prorroga 15 dies més les restriccions a Barcelona Ciutat, la seva àrea metropolitana, Girona, Salt i diversos municipis de la comarca de la Noguera. Vic i Manlleu les apliquen per primer cop des d'aquest dijous i a Reus, en canvi, les mesures s'aixequen. L'alcaldessa de Vic, Anna R., assegura que les restriccions són necessàries i les veu com una oportunitat per frenar els contagis.
Jo crec que avui també ens hem de mirar com encara tenim a Vic i a Manlleu una oportunitat, no? Una oportunitat de frenar-lo i de fer-lo doblegar. Però per això no hi ha prou. I aquí una crida, diguem-ne, que estiguin al nostre costat, que és sobretot la ciutadania, que se n'adoni veritablement de la situació que vivim.
Tot plegat mentre a Catalunya les últimes hores ha repuntat lleugerament el risc de rebrot després de 4 dies de tendència a la baixa. Aquest migdia el vicepresident Pere Aragonès i la consellera Alba Vergés presentaran el desplegament de 5 nous espais hospitalaris polivalents. A finals d'agost es va anunciar que els 9 centres, 4 a l'àrea de Barcelona i 1 a Lleida, comptarien amb un 100 de llits cadascun. Està previst que estiguin enllestits a començaments d'any. I en les últimes hores milers de persones han participat en les mobilitzacions convocades arreu de Catalunya en motiu del 3er aniversari de d'octubre. Les protestes del CDR a Barcelona i Girona han acabat amb algunes detencions, concretament una 15ª. I a Lleida, la declaració judicial de 5 policies investigats per l'agressió a Enric Sirvent l'1 d'octubre serà el 30 de novembre. Tot i que inicialment el jutjat d'instrucció 4 de Lleida els havia citat el 16 de novembre, s'ha canviat la data per motius d'agenda judicial. Què més en sabem? Sergi Guiu, des d'UAU Lleida Ràdio, bon dia.
D'entre els citats com a investigats es troba un inspector de la Policia Espanyola de Sevilla que, segons es desprèn d'altres procediments judicials en marxa, seria el cap de l'operatiu policial a Lleida i responsable de tots els efectius desplegats a la ciutat. Tot i que tant la Fiscalia com l'Advocacia de l'Estat van intentar impedir aquestes declaracions presentant un recurs a l'Audiència de Lleida, la sala el va rebutjar i va ordenar que fossin citats. Un 6è policia espanyol implicat en els fets, a qui Enric Sirvent va identificar com l'autor de la puntada de peu que va rebre als testicles i que li hauria causat l'atac de cor, va declarar com a investigat el 9 de setembre. Era el sotsinspector de l'operatiu i va reconèixer ser al col·legi de la Mariola, però va negar haver exercit cap força contra cap boda. El policia es va negar a respondre les preguntes de l'acusació particular. Enric Sirvent va declarar en fase d'instrucció el dimecres 20 de febrer de 2019 pels fets de l'1 d'octubre i va reconèixer 2 dels agents que el van agredir.
Gràcies, Sergi. Canviem de qüestió. Des d'avui fins diumenge, Sant Sadurní d'Anoia oferirà una nova edició del Cabatast, la mostra de caves i gastronomia referent en el sector dels caves de Catalunya. Ens ho ampliem des de Ràdio Sant Sadurní. Eli Jiménez, bon dia.
Bon dia. La fira que plegarà una 30ena d'elaboradors de cava i empreses de restauració, xarcuteria i xocolata tindrà un format completament diferent degut a la Covid-19, tal com ha explicat Ton Amat, regidor de Turisme i Comerç de l'Ajuntament.
Són com 4 minicavatastos en diferents espais. Cada espai hi haurà 6 caves per degustar, hi haurà un restaurant, hi haurà una xarcuteria i hi haurà la xocolateria. Llavors, en principi, amb la teva entrada tens dret a aquests 6 tastos, a 4 plats de cuina, a un plat de xarcuteria i a unes postres.
Avui, a partir de 6:15 PM, es donarà el tret de sortida amb la inauguració d'aquesta 24ª edició del Cabatast, que comptarà amb la presència de la consellera de Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó.
Gràcies, Eli. Pel que fa als esports, segona victòria del Barça a la Lliga. Es va imposar el Salta per 0-3 amb gols d'Ansu Fati, Olaza en pròpia porteria i Sergi Roberto. Els blaugrana van jugar amb un futbolista menys des del minut 42 per l'expulsió de l'Englet. I per altra banda, el Centre d'Esports Sabadell ha comunicat que per imposició governativa s'ha denegat l'entrada als abonats en els partits de futbol professional que es disputen a porta tancada. De moment, això és tot per ara. Gràcies per la seva atenció.
Ara arrenca la tercera hora del Notícies en Xarxa amb entrevistes i aprofundint en algunes de les qüestions d'actualitat. Vanessa Raja, molt bon dia.
Molt bon dia, Thaís.
De què parlareu?
Mira, trenquem l'actualitat avui. El que farem serà, sí, focalitzar aquesta tercera hora amb un monotema, podríem dir, que és el de la nutrició, però des de diferents vessants, i ara t'explico per què. Sí que hi ha un motiu d'actualitat, ara te'l dic a tothom, vaja. Parlarem d'això de nutrició, de bons hàbits alimentaris en diferents vessants d'una banda, i aquí està el punt d'actualitat, perquè ens fa molta il·lusió parla d'un nou programa de la xarxa que es comença a emetre dilluns vinent i que ens explica què i com hem de menjar si es pateix un càncer. És el resultat del treball col·lectiu que hem fet des d'aquí amb entitats com la Fundació Alícia o l'Institut Català d'Oncologia i que explica de forma rigorosa però molt pedagògica com una bona alimentació ens pot ajudar a portar millor aquesta malaltia. D'aquí uns minuts ens acompanyarà el Raúl Zamora, que és un dels impulsors d'aquest projecte. Això per una banda. Després, avui tindrem el privilegi de poder parlar amb una de, podríem dir, les institucions que tenim al nostre país sobre temes d'alimentació, el doctor Miguel Ángel Martínez González. Ell acaba de treure el llibre Què comes, amb l'objectiu de que prenguem consciència sobre la qualitat d'allò que mengem. Amb ell desmuntarem molts mites sobre l'alimentació i de pas li demanarem que ens doni pistes per poder detectar quan la indústria alimentària ens vol fer anar allà per on ella vol, no per on ens convé per qüestions de salut. Aprofitarem que el doctor Martínez González el tenim aquests dies per Barcelona per escoltar-lo amb atenció, perquè segur que ens diu coses molt interessants. Això serà des d'ara fins al punt de les 10. El que fem ara, com sempre, és posar-nos al dia pel que fa a la situació del trànsit des del RAC. Bernat Martínez, molt bon dia.
Bon dia, doncs aquesta hora ha millorat força ja la situació en general a la xarxa viària catalana, tot i així encara queda algun punt després d'incidències amb retencions, per exemple aturades a l'autovia 2 a Collbató en sentit Barcelona després d'una topada entre dos vehicles i també l'incendi d'un altre vehicle que talla un carril a l'autovia a Castellnou de Seana en sentit Barcelona i que ha provocat 2,5 km d'aturades. Pel que fa a l'àrea metropolitana de Barcelona, ja hem passat, com dèiem, el tram fort de l'hora punta, per tant queden algunes retencions puntuals a l'enllaç de la P7 amb el Papiol en sentit Martorell, d'entrada a Barcelona també per la C32 i a la Pota Nord també circula de manera intensa en alguns trams de la C58 i de la C31, sobretot d'entrada a la ciutat. Per últim també siguem de destacar que les dues rondes de Barcelona queden aturades que afecten sobretot en alguns punts del sentit Llobregat. Això és tot des del RAC. Bon dia.
I pel que fa al temps, atenció avui, pedres a les butxaques i paraigua a mà des del Servei Meteorològic de Catalunya. Carme Farnell, bon dia.
Bon dia a les portes d'aquest cap de setmana i ho fem parlant d'un temps força inestable. Ja tenim pluges a molts indrets del terç oest del país i amb aquesta banda de precipitació queden escombrant Catalunya de oest cap a est. I per tant avui parlarem d'un matí, migdia, primeres hores de la tarda de precipitació generalitzada. Tot i això, la quantitat de precipitació més abundant o més destacada s'ha de recollir en punts del Pirineu i també en punts del sector del Prepirineu, per tant cap al terç nord i sobretot en zones de muntanya. Atenció, perquè la cota de neu també ha d'anar baixant. De fet, de cara al migdia rondarà els 1.600 metres. De cara al final del dia situarà més baixa, però llavors hi haurà menys precipitació, però això també indica que l'aire fred ja estarà sobre Catalunya i, per tant, la temperatura haurà baixat. D'altra banda, tensió amb el vent, perquè també ha d'anar guanyant força. Bona part del territori català bufarà amb intensitat, sobretot durant la tarda, i, d'altra banda, la mar també s'ha d'anar alterant. Des d'aquí, el Servei Meteorològic de Catalunya s'han emès diversos avisos al respecte. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia.
La qualitat de l'aire cal millorar i a totes les llars ajuda a estalviar en renovables. Continuem invertint sense dubtar. I a milers de famílies hem pogut donar un cop de mà.
Tornem a creure en el futur. Naturgy.
Aquest diumenge hi ha concurs. Des de la Tàrraco Arena Plaça, un programa especial ple de records, emocions, imatges, rivalitat i puntuacions. Amb 10 de les millors colles del país i convidats especials en una jornada única. Aquest diumenge, a la teva televisió de proximitat, hi ha concurs de castells.
Notícies en xarxa, amb Vanessa Raja.
Les 9 i 11 del matí ja, i quan es diagnostica un càncer, al pacient se li presenten molts interrogants sobre el tractament, sobre el nou dia a dia, sobre una nova vida i també sobre com alimentar-se per ajudar el cos a afrontar aquesta malaltia. I és que una bona alimentació és essencial per tolerar els tractaments oncològics. Des de la xarxa volem donar un cop de mà a aquelles persones que puguin necessitar aquesta informació, i a partir de dilluns es podrà veure a través de les ràdios i televisions locals el programa Què i com menjar durant el càncer, una sèrie de càpsules informatives amb consells mèdics i amb receptes senzilles per fer més suportable, si podem dir-ho així, un càncer i el seu tractament. Ha estat un treball en equip, un bon treball en equip entre la xarxa, en col·laboració amb entitats com la Fundació Alícia o l'Institut Català d'Oncologia o l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge. Avui parlem amb una de les persones impulsores d'aquest projecte, que ja ha treballat a fons, que se'l coneix perfectament i que a més ens pot aportar dades sobre això, la investigació entre nutrició i càncer. El vincle que té Raúl Zamora, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, moltes
moltíssimes gràcies per haver vingut. Ha arribat el dia.
Sí, sí, sí.
Estrenar ja aquest programa, que serà a partir del dilluns, en podcast també, vull dir que es podrà consumir no només a través de les ràdios i televisions locals, sinó que també es podrà descarregar per internet amb el podcast, per tant, molt més accessible i per consumir quan cadascú ho consideri adequat. Estem parlant de càncer i de nutrició. Tu ho investigues molt a fons, en aquest cas des de l'Institut Català d'Oncologia. Per tant, hi ha un binomi, hi ha un vincle aquí absolutament fonamental i que no podem perdre de vista una cosa ni l'altra, no? Quan et diagnostiquen un càncer i quan entres en un tractament de càncer.
Sí, la nutrició és important en tot el desenvolupament del càncer, és molt important en la part de la prevenció, és important en la part durant el tractament, que el projecte va en aquest sentit, i després també és important una vegada que has superat aquest càncer. En el projecte estem treballant sobretot en aquesta part central, que seria la part durant el tractament, i és una part fonamental sobretot per augmentar la qualitat de vida dels pacients durant el tractament, que són tractaments molt agressius, i després per una altra banda millorar l'èxit d'aquests tractaments, ja que l'alimentació de per si sola no cura el càncer, és una cosa que sempre és molt important recalcar-la, el que cura són aquests tractaments mèdics, però l'alimentació ens ajuda a que aquests tractaments mèdics es puguin continuar i es puguin fer i puguis suportar millor aquests tractaments mèdics.
Per tant, que quedi molt clar que no doneu ni receptes màgiques ni teniu una vareta per dir això ho curarà, no. Hem d'anar molt de compte, sobretot amb la informació i la divulgació que es dona d'aquestes coses, perquè que ningú s'entengui que són receptes per curar res. No, és per ajudar.
Sí, desgraciadament no hi ha cap aliment ni cap dieta miraculosa que curi el càncer, i això ho hem de dir, i és un fals mite que hi hagin aliments miraculosos. El que sí que és veritat és que hi ha alguns aliments i algunes dietes que afavoreixen o que milloren aquests tractaments i ens fan més suportables aquests tractaments, perquè un dels grans inconvenients de quan et fan un tractament o del mateix càncer és que sorgeixen uns efectes secundaris, i aquests efectes secundaris el que provoquen al final és que acabis menjant menys, i el que volem amb aquest projecte és que la gent continuï menjant el més saludable possible perquè podrà fer més front a aquests tractaments.
Hi ha una dieta ideal, una dieta perfecta per a una persona que pateix càncer, o això s'ha de fer és com un vestit a mida?
És una mica un vestit a mida. El que sí que és veritat és que les normes generals o les recomanacions generals en el nostre entorn podríem dir que la dieta millor o la més saludable seria la dieta que tothom podem fer, que seria una dieta mediterrània. A partir d'aquí, òbviament, si tu tens uns efectes secundaris, hauràs de fer algunes modificacions per poder-la adaptar a aquests efectes secundaris que tu tens. Si, per exemple, tens diarrea, doncs hi haurà alguns aliments que estaran o que no seran adequats perquè t'augmentaran aquest símptoma. I això és el que volem una mica donar consells i també donar receptes que siguin fàcils de fer per aquestes situacions o per aquests efectes secundaris.
De fet, amb aquest espai, a banda del que són els consells dels experts que apareixen en el programa, també es donen moltes receptes molt pràctiques, molt senzilles, molt visuals també, perquè s'ha treballat molt la part gràfica, que es vegi clarament, de no anar a molts tecnicismes, sinó que es vegi gràficament què és allò que s'està cuinant, i òbviament doncs, perquè es prenem nota com si fos doncs, un programa de cuina, bàsicament, però cuina molt especialitzada.
Sí, quan fèiem aquestes receptes pensaven en dues coses. Per una banda, que fossin adequades pel pacient, perquè al final és molt important, bueno, és la part més important, i després que siguin agradables i vistoses, perquè els pacients normalment tenen poca gana, i si tu fas més vistós aquest plat, és més fàcil que tinguin gana de menjar una mica més. I després un altre punt que crec que és també important és que els pacients quan estan a casa no estan sols normalment i estan amb la família. I si aquestes receptes poden ser útils o agradables i poden ser extensibles a tota la família, doncs no, millor. Hi ha algunes que són més fàcils de fer-les o més assequibles, per dir-ho així, per tota la família, i hi ha d'altres que són més específiques, depèn, òbviament, del símptoma, però que puguin ser útils per tota la família i fàcils de fer, això per descomptat.
Em parlaves que hi ha capítols que els dediqueu a parlar dels efectes secundaris dels tractaments i de com portar-los millor amb una bona alimentació, però també voleu desmuntar molts mites que hi ha al voltant de la nutrició i el càncer. Quins són alguns d'aquests mites que intenteu rebatre?
Jo crec que bueno, amb la nutrició, en el camp de l'alimentació i la nutrició, tothom ens pensem que són experts perquè mengem cada dia i tothom al final té gent que coneix, que ha patit la malaltia, que li ha funcionat una cosa, que no, i això a vegades és perillós perquè el que ha funcionat a una persona potser no funciona a tothom, i en aquests mites doncs, intentem desmuntar diferents d'aquestes creences a vegades populars o a vegades que es poden trobar per internet, que ara tots tenim les xarxes i internet molt a prop, i alguns d'aquests mites doncs, podrien ser, per exemple, si el peix blau és saludable o no saludable, o se pot consumir durant el càncer, si els làctics són bons o no són bons durant el tractament oncològic, mm-hmm. el sucre, fins i tot quin tipus de vaixella o d'estris de cuina s'han d'utilitzar.
Això influeix també? S'ha de tenir en compte?
La veritat és que s'ha de tenir en compte que els estris siguin adequats, tinguin el certificat de que són bons per cuinar, però, per exemple, s'havia mitificat molt el tafló, perquè era tot el, s'utilitza molt per paelles, però s'ha vist que el tafló no produeix cap tipus de problema si no s'escalfa per sobre de 350 graus, que és una temperatura que no s'arriba mai a cuina. Llavors, són mites que la gent creu que són molt, bueno, que se'ls creu, i això provoca que a vegades pues, hagis de canviar tota la vaixella, que no té sentit, o que escollis uns aliments o uns altres, o que deixis de menjar uns aliments o uns altres quan no hi ha evidència científica al darrere.
I a banda dels estris, els electrodomèstics o tipus de cocció? Estic pensant en el microones, per exemple, que també està bastant demonitzat.
Sí. El microones s'ha vist que l'únic que fa al final és escalfar l'aigua de l'aliment i, per tant, escalfa molècules i no afecta en res a la composició de l'aliment. Per tant, és una cocció senzilla i entre les que consideraríem saludables perquè no afecta o no canvia gaire la composició de l'aliment, només l'està, entre cometes, escalfant.
Per tant, millor un microones que un arrebossat o un fregit, per exemple?
Sí, perquè
això en pacients malalts de càncer o en general, vaja.
En general, podríem dir que molts dels consells que se donen a la població general serien útils a la població amb càncer o durant el tractament. El que sí que és veritat que durant el tractament del càncer un dels factors més importants és que la gent mengi, perquè, com he comentat, un dels símptomes més importants és el deixar de menjar, és l'anorèxia. I per tant, a vegades, si hi ha gent que només li ve de gust menjar fregits, doncs és millor que mengi fregits que no mengi res. Això és una cosa que també s'ha de tenir en compte, que el més important per una persona durant el tractament és que mengi. És una de les clàusules més importants. I, òbviament, que mengi el més saludable possible, però si no li ve de gust o, no li, o en aquells dies té problemes, que mengi, entre cometes, el que
pugui. Que escolti el seu cos, per dir-ho així, el que li demani. Potser no sigui gaire saludable, però com a mínim que mengi alguna cosa.
Sí,
aquesta
seria la clau en alguns moments específics on els efectes secundaris són molt, molt aguts o molt forts. Òbviament, la gent que no té aquests efectes secundaris doncs ha de seguir una dieta el més saludable possible, com qualsevol persona, per dir-ho d'alguna forma.
Hi ha aliments específics que siguin més recomanats en una dieta durant el tractament?
Normalment, durant el tractament del càncer, una de les coses que tenim que hem de tenir més en compte és que les necessitats d'energia i de proteïnes normalment estan una mica són més elevades. Per tant, aliments proteics, com podrien ser la carn, els ous, el peix, les llegums, serien molt indicats perquè normalment tenim una falta de proteïna. A part d'això, òbviament, tots els aliments típics recomanats, com serien fruites, verdures, si pot ser cereals integrals, seria intentar fer una dieta el més saludable possible, tenint en compte que hi ha unes necessitats, sobretot proteiques, una mica més elevades que no en una persona normal, per dir-ho d'alguna forma.
Estem parlant molt del cos, de les necessitats del cos, però l'alimentació també ens pot ajudar a vegades a nivell emocional. Això també ho treballeu amb el programa, també busqueu respostes, perquè a vegades estar tranquil amb tu mateix t'ajuda també a portar millor la malaltia. Com ho heu enfocat, això?
Aquest és un tema molt, molt important, perquè la qualitat de vida del pacient durant el tractament és fonamental, ja que són tractaments normalment llargs i són molt agressius. Una de les claus per sentir-te millor emocionalment és tenir una bona alimentació i intentar disfrutar al màxim en menjant. I això seria un dels factors. Altres factors podria ser l'activitat física o estar bé o alguns factors més psico-oncològics. I la nutrició, entre cometes, doncs ajuda a sentir-te més fort, a sentir-te menys decaigut, no estar tan fatigat. Són problemes que no són necessàriament relacionats amb la nutrició, amb l'alimentació, però que aquesta també ajudaria.
Per tant, estic pensant, no sé, és que a mi m'agrada molt la xocolata i em fa sentir bé un tros de xocolata cada dia. Potser no és molt aconsellable pel tipus d'aliment que és, però si t'ha de fer sentir bé, doncs escolta, menja-te-la. Això seria un consell, no?
Això seria un consell.
Un exemple d'un d'aquests aliments que genera una mica d'enganxada, no?
Jo crec que aquest és un bon exemple. El que nosaltres hem d'intentar és, primer de tot, dir a la persona que si si li ve de gust que mengi, òbviament, i el que després hauríem des del punt de vista nutricional, el que hauríem de matitzar és dir, doncs si a ti t'agrada la xocolata, anem a matitzar i millor que mengis de la més, entre cometes, de la més saludable, la més rica en cacau, que és la que porta més
més pura, percentatge més alt de cacau,
més components bioactius que et poden ajudar i una mica menys de sucre o de greix que et pot anar pitjor, doncs anem a xocolates més negres que no, per exemple, a xocolates blanques, per exemple.
Per tant, és important, sobretot, seguir els consells dels experts. És el que dèiem, en cap moment, amb aquest programa, el que intenteu és suplantar els consells que després doni cada oncòleg al seu pacient. Són consells generals, però després val la pena tenir en compte el que ens diguin a la consulta, que, òbviament, segurament anirà molt en la línia d'aquest espai que s'ha preparat i que es comença a emetre el proper dilluns a les televisions i ràdios locals. Què i com mengem durant el càncer, quan es pateix un càncer i quan es pateix el seu tractament, que té efectes secundaris, i per això s'ha buscat experts i receptes pràctiques que podré veure, com dèiem, a partir d'aquest dilluns. Raül Zamora, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
A vosaltres.
Com sempre, molt il·lustratiu. Esperem no haver-nos de trobar mai en aquesta circumstància, però això està a l'ordre del dia i segurament hi ha moltes persones que ens estan veient i que ens estan escoltant que s'hi poden trobar i que segurament doncs poden localitzar en aquest espai doncs, consells pràctics que els hi pot fer la vida una mica millor. Raül, gràcies.
Moltes gràcies. Jo crec que és molt important tenir aquests espais per poder difusionar o difundir aquest tipus de projecte, que pot ser molt útil. Al final el que busquem és que sigui útil per les persones que ho necessiten i que arribi al màxim de gent possible.
Ens alegrem moltíssim. Enhorabona per la feina.
Gràcies.
Que vagi molt bé. Molt bon dia. Ho deixem aquí, una pausa de 3 minuts, i de seguida tornem per parlar una miqueta més d'alimentació i de nutrició, potser ja amb un punt de vista més global. De seguida ens acompanya el doctor Miguel Ángel Martínez González, epidemiòleg, expert en nutrició, acaba de fer un llibre que es diu Què comes, que ens farà pensar molt, perquè realment no sé si sempre ens parem a mirar i a pensar què és allò que ens fiquem a la boca. Fins ara, 3 minuts.
Barcelona és desconnectar. És volar. Barcelona és descobrir. És compartir. Barcelona és tocar el cel. Barcelona és aturar el temps. Barcelona és vida. És estimar. Barcelona és única. És un munt de likes. Quina Barcelona coneixes tu? Descobreix-les totes a barcelonaesmoltmes.cat.
Aquest diumenge hi ha concurs. Des de la Tàrraco Arena Plaça, un programa especial ple de records, emocions, imatges, rivalitat i puntuacions. Amb 10 de les millors colles del país i convidats especials en una jornada única. Aquest diumenge, a la teva televisió de proximitat, hi ha concurs de castells.
Today, I'd like to invite you to visit the second largest art museum in the world. Although it was founded in 1764 when Empress Catherine the Great acquired an impressive collection of paintings from a Berlin merchant, it didn't open to the public until 88 years later. Yes, you have it. We're talking about the Hermitage Museum in St. Petersburg, Russia. Just a heads up, the museum is massive with over 3 million items and only a small part of it on permanent display. The virtual tour enables you to visit from the outside of its 5 buildings to the tiniest detail. Simply click the eye signs you'll find and learn more about the specific artwork. Some recommendations not to miss on that virtual tour. On the second floor in the main building, the Madonna and the Child by Leonardo da Vinci, room 214. The Raphael Loggias, this impressive hall is in room 227. In the General Staff Building, don't miss the hall 440, floor 4, that is entirely devoted to Henri Matisse. Finally, a hidden gem on floor 2. Look for spot 204 and discover a peacock clock. What a wow! This automaton clock was made by the English jeweler and mechanic James Cox back in the 18th century. The time is hidden in a slot in the cup of the mushroom. By the way, anyone would like to guess which is the largest art museum? Small hint, it's in Paris and it starts with an L.
En renovables continuem invertint sense dubtar. I a milers de famílies hem pogut donar un cop de mà.
Tornem a creure en el futur. Naturgy.
Notícies en xarxa. Edició Matí. Amb Vanessa Raja.
xifra de persones amb obesitat s'ha multiplicat per 6 en els darrers 40 anys. De fet, avui, any 2020, un 70% de la població té excés de pes. Aquesta circumstància fa que cada any morin 4 milions de persones per complicacions de salut, en què aquests quilos de més hi tenen molt a veure. I la indústria alimentària hi juga en la nostra contra. Avui als supermercats trobem aliments de tot tipus, formes, colors, una indústria que diu que ens vol ajudar a fer la vida més fàcil i que, en molts sentits, ens acaba perjudicant. En els propers minuts parlarem molt de nutrició, parlarem d'aquesta indústria, de les estratègies que fa servir per enganxar-nos, de dietes suposadament miraculoses, de mites alimentaris i, en conclusió, de com de malament arribem a menjar tot i estar en el punt del món on tenim una de les millors dietes, que és la mediterrània. Són algunes de les qüestions que tracta el doctor Miguel Ángel Martínez González en el seu darrer llibre, Què comes, ciència i consciència para resistir. Doctor Martínez González, ¿qué tal? Bon dia, buenos días.
Buenos días, encantado de estar con vosotros.
Gracias por acompañarnos hoy.
Un placer.
Aquí en el Notícies en Xarxa. De fet, és epidemiòleg, està especialitzat en medicina preventiva i salut pública i ara mateix és un dels principals investigadors del país que tenim sobre qüestions de nutrició. Però a veure, què ha fet un epidemiólogo hablando de nutrición? En principio no son conceptos que vayan de la mano, ¿o sí?
Sí, sí. Yo creo que sí van bastante de la mano porque, bueno, mi recorrido como médico fue primero la cardiología. Dentro de la cardiología yo me di cuenta de que la prevención era fundamental y cuando empecé a profundizar en la prevención, hay una especialidad que se llama Medicina Preventiva y Salud Pública, me volví a presentar al MIRIS, esa especialidad, y la principal herramienta de la prevención es la epidemiología, que no es el estudio de las epidemias, sino es el estudio de las causas de la enfermedad. O sea, si conoces bien cuáles son las causas de la enfermedad, puedes realizar acciones preventivas eficaces. Entonces la epidemiología nutricional es clave en la prevención cardiovascular. Por eso yo fui derivando hacia la epidemiología nutricional y llevo 30 años trabajando en epidemiología nutricional, que es ver cómo lo que comemos, por eso le he puesto ese título, ¿qué comes? Eso determina en gran manera nuestro riesgo cardiovascular, nuestro riesgo de cáncer, de diabetes, de demencia, de depresión, la longevidad, evitar la muerte prematura. Y hemos ido recogiendo datos y más datos y más datos. Ahora mismo yo tengo un estudio que empecé en el año 99 que se llama Seguimiento Universidad de Navarra, en el que hay 23.000 voluntarios que periódicamente, con continuidad, nos van informando sobre su dieta y su salud. Y cuando ves los datos y te acercas a ellos, y hay más de 100 millones de datos ahora mismo, pues es impresionante hasta qué punto los hábitos alimentarios determinan no solo la cantidad de años vividos, sino también la calidad de vida, prevenir enfermedades. Por tanto, todo esto es epidemiología, es una ciencia que tiene mucho que ver con los datos, que tiene mucho que ver con la estadística médica y sobre todo que permite hacer inferencias causales propiamente dichas. O sea, relacionar causalmente, si quitas la causa, quitas el efecto. Entonces, por eso la medicina preventiva se tiene que basar en una buena epidemiología.
Y después de todos estos años de estudio, de toda su experiencia y leyendo este libro, la conclusión es ¿qué mal comemos?
Sí. Realmente se ha deteriorado mucho el patrón alimentario de nuestra sociedad y creo que aquí además he tenido la suerte de contar con una magnífica divulgadora que es una periodista de referencia en España en alimentación que se llama Marisol Guisasola, que ha contribuido muy decisivamente, es propiamente coautora del libro y también ella estaba asombrada porque no solo es una persona que divulgue bien, sino que tiene muy profundos conocimientos de nutrición. Entonces, la situación es lamentable. Estamos en los peores puestos de obesidad infantil de Europa. Ha crecido muchísimo la obesidad. Tenemos estudios de prevalencia de diabetes que supera el 13% de diabetes tipo 2 en la población adulta. Y las enfermedades cardiovasculares pues siguen siendo la principal causa de muerte. Pero es que además dentro del cáncer, el cáncer que más crece, que es la segunda causa de muerte, la primera en varones es el cáncer, las causas de cáncer que más están creciendo son precisamente las relacionadas con la obesidad. Entonces todo esto se ha desarrollado en unos 20, 30 años y nunca la humanidad, ya si nos movemos a nivel global, ha tenido esos niveles de obesidad y sobrepeso tales que lo raro ahora mismo es estar en el peso saludable. Dice, imagina una sociedad donde lo raro sea no estar enfermo. Entonces, estamos en esa situación y no nos damos cuenta, nos hemos ido acostumbrando, porque así como el coronavirus ha emergido en pocos meses y nos ha trastornado, y como es tan súbito, tan abrupto el cambio, esto llama la atención. La obesidad se ha cocido a fuego lento. Ha sido desde 1990, 91, cada vez más, cada vez más. Hace 15 días aparecieron los últimos datos de prevalencia en Estados Unidos, 42% de obesidad en un país. Y si eso se le suma el sobrepeso, pues muy por encima del 70%. Entonces, dice, bueno, es que menos del 30% de la población está en el peso saludable, ¿no? Y ya los límites que se ponen para definir sobrepeso y obesidad ya son suficientemente altos, incluso con límites que se acercan a los patológicos. Ya hay más riesgo de diabetes, clarísimamente, por ejemplo.
Esto significa, obviamente, una calidad de vida pobre, unos riesgos de sufrir enfermedades, algunas de ellas mortales. Y usted en este libro lo que hace es plantar un poco cara a toda esta situación y decir cuatro verdades, o unas cuantas más. ¿La industria alimentaria nos toma mucho el pelo a los consumidores?
Yo creo que no sería justo generalizarlo. O sea, hay industrias alimentarias que son bastante responsables, serias, éticas, tienen conciencia. Otras, desgraciadamente, no. Sobre todo las que venden comida basura y bebida basura.
Pero es que estos son pasillos y pasillos de los supermercados,
sí,
doctor.
Sí. Se empezó añadiendo azúcar. Se ha triplicado en 50 años el consumo de azúcar. Una cosa es el azúcar natural que está en la fruta. No hay ningún problema. La fruta es sanísima, aunque tenga azúcar. Lo malo son los cristalitos que se añaden a productos ultraprocesados, porque se sabe que el azúcar es muy barato, que el azúcar vende, que el azúcar engancha, y se le añade azúcar a todo, hasta la mostaza. ¿Qué tendrá que ver el azúcar con la mostaza? ¿Qué tendrá que ver con el zumo de tomate? Porque el ketchup tiene mucho azúcar. Hay cacaos solubles que el 70% de su peso es azúcar. Las chuches, ¿no? Aquel que decía los chuches. Las chuches.
Pero ¿no? Las chuches ya sabemos que son azúcar.
60% de su peso es azúcar. Entonces, claro, se le da como premio a los niños. Esto les va enganchando, les desarrolla ese gusto por lo dulce extremo, que no le hace ninguna gracia luego una zanahoria, no le hace ninguna gracia una fruta. Quieren algo muy dulce y se acostumbran a los postres llamados de cucharilla, son bombas de nata y azúcar, y todo esto está deteriorando el patrón alimentario. Estamos muy lejos de la dieta mediterránea. Yo hablo mucho de la dieta mediterránea, no soy yo, o sea, detrás de este libro no es lo que ha investigado Miguel Ángel Martínez. Detrás de este libro hay unos investigadores muy serios, muchos de ellos en Cataluña, todo el grupo Predimed, que empezamos a trabajar juntos en el año 2002, con Maribel Covas, Ramón Estruc, Jordi Salas, todos ellos catalanes que han desarrollado una labor impresionante, y hemos promovido la dieta mediterránea. Pero la realidad es que encontramos que ahora mismo poquísima gente sigue la dieta mediterránea en nuestro entorno, en nuestra sociedad. Hay que irse a nuestros abuelos para encontrar la dieta mediterránea, hay que irse a Creta en 1950. Entonces, esto se ha perdido, y se ha perdido por esas industrias, ya digo, un sector, una parte de ellas, no se puede generalizar, que nos han inundado de productos ultraprocesados, que además usan materias primas muy baratas, se vende muy barato, se le puede sacar mucho margen vendiéndolo muy barato, y además están cargados de aditivos, y uno no reconoce los alimentos naturales de los que están hechos. Ahí meto los nuggets de pollo, los palitos de mar, ahí meto toda esta repostería, bollería industrial que puede pasar meses y meses de estantería y no se deteriora. Esto también es muy conveniente comercialmente, pero claro, desde el punto de vista de la salud, se hace con grasa de muy mala calidad, se hace con mucho azúcar, con muchos aditivos, mucha química. Y en este estudio que comentaba, el seguimiento de Universidad de Navarra, primero vimos que el consumo ultraprocesado se relaciona directamente a largo plazo con mucho mayor riesgo de obesidad. Esto lo publicamos en American Journal of Clinical Nutrition, que es la revista top de nutrición. Luego lo vimos con el riesgo de hipertensión. Finalmente lo hemos visto con mortalidad. Mortalidad prematura aumenta, y aumenta bastante con el consumo excesivo de ultraprocesados. Esto lo vimos nosotros, lo vio otro estudio en Francia, lo vio otro estudio en Estados Unidos y otro estudio que se hizo en Madrid. Entonces, todo eso juntos son consistentes, o sea, hay unanimidad. El epidemiólogo es la persona más escéptica cuando hay un solo estudio. Y muchas veces en los medios de comunicación, ha aparecido un estudio que dice esto. El más escéptico cuando lo lee es gente como yo.
¿Les damos demasiado valor a estos estudios?
Claro,
¿O no todos los estudios son iguales?
Sí, no todos los estudios son iguales, pero cuando ya ves cuatro que unánimemente te dan la misma respuesta, entonces el epidemiólogo se convence. La ciencia requiere replicación. Yo en el libro Que comes digo, hay mucha pseudociencia ahora mismo, hay mucho mito, mucho bulo, especialmente en los temas de alimentación y salud. ¿Cuál es el mejor antídoto frente a esa pseudociencia? La epidemiología bien hecha. La epidemiología requiere consistencia, unanimidad, replicación, un estudio tras otro, mucha paciencia, ¿eh? No se resuelven estas cosas en dos días.
Usted en este libro se dedica a desmontar algunos de los mitos, algunas afirmaciones que algunos de nosotros, generaciones enteras, tenían como muy interiorizadas de que era verdad, era así. Pues tenemos que dar tres vasos de leche a nuestros hijos para que crezcan sanos, tomar yogur, que es bueno para los huesos, el tema del café, no tomáis tanto café que es malo, la sal, el aceite de oliva engorda, es malo, los frutos secos engordan, no toméis frutos secos. Nos lo hemos querido demasiado esto, precisamente por estos intereses de la industria alimentaria, las pirámides alimentarias, aún hay en muchas consultas de médicos que la base es la pasta, el arroz, las patatas, todo lo que son hidratos. Sí. ¿Nos estamos creyendo demasiado o nos lo hemos creído demasiado durante muchos años todo esto?
Sí, o sea, ya digo que donde más pseudociencia ha habido es precisamente la relación entre alimentación y salud. Dedicamos aquí, Marisol Guisasola y yo, un capítulo entero que se llama Di adiós a los mitos. Entonces, esto tiene como dos fuentes de...
Huevos, me había dejado los huevos.
Sí, claro.
Era malo comer huevos porque el colesterol se disparaba, el malo, claro.
Sí, sí, sí. Entonces, ahí hay como dos fuentes de confusión. Por una parte es que antes se consideraba solo la composición química de los alimentos. Entonces, dice, bueno, la yema de huevo, por ejemplo, pues tiene mucho colesterol. Es difícil encontrar, no hay otro alimento que tenga tanto colesterol como la yema de huevo. Incluso se inventaron sustitutos de huevo sin yema, ¿no? Porque se pensaba que el colesterol en la dieta iba a subir el colesterol en la sangre y eso iba a producir infarto. Entonces, es una especulación. En epidemiología no especulamos, recogemos datos y decimos, ¿qué le pasa a 50.000 personas clasificadas según coma uno más o menos huevos después de 15 años? ¿Quién tiene infarto? ¿Quién no tiene infarto? ¿Quién tiene insuficiencia cardíaca? Esto lo hicimos, es un estudio que hemos publicado en este mes de septiembre, dirigido por el profesor Giuseppe Grosso de la Universidad de Catania y yo. Hemos recogido toda la evidencia de este tipo, la hemos meta-analizado, hemos hecho unos análisis muy detallados y no hay ningún riesgo cardiovascular por consumir huevo. Se pueden consumir tranquilamente 8 o 9 huevos a la semana sin problema. Quizá el único problema puede ser en diabéticos, que a lo mejor tienen que pararse en 4, pero tampoco tienen grave problema si consumen 4 huevos a la semana. Entonces, se han demonizado los huevos simplemente por una especulación, no por una evidencia científica a largo plazo sólida. Lo mismo pasaba con el café, la cafeína. La cafeína, de manera aguda, sube la frecuencia cardíaca y sube un poquito la presión arterial. Pero claro, el café tiene muchísimos más componentes, es una mezcla muy compleja de sustancias, y cuando se siguen a las personas a largo plazo, ni aumenta el riesgo de hipertensión, y no solo no aumenta el riesgo de mortalidad cardiovascular, sino que la reduce, y reduce sobre todo la diabetes. O sea que tomar 3-4 tazas de café al día es muy recomendable.
Y es esto, una infusión, de hecho, no sí, nos sí. engañemos, ¿eh? Es sí, una infusión sí. como
es
un
una
té.
Infusión, y en muchas poblaciones, no en la Mediterránea, porque en la Mediterránea tenemos la dieta mediterránea, tiene muchas frutas, verduras, vino tinto, aceite de oliva virgen extra, frutos secos, todo esto proporciona muchos polifenoles interesantes, pero los polifenoles, que son sustancias bioactivas con actividades muy interesantes, en muchas dietas occidentales, de donde más vienen es precisamente del café. Entonces ahí había otro mito. Lo de los 3 vasos de leche al día, otro mito que procedía de los excedentes de lácteos que tenía la población americana, que además se los compraba el gobierno estadounidense. Y entonces no sabían qué hacer con tantos excedentes. Entonces se inventaron la leche como el paradigma de la dieta saludable. Y así sucesivamente. O sea, ha habido mitos que vienen de la composición de alimentos y otros vienen de estos factores económicos, comerciales, que siempre hay gente que es de la cuerda de una determinada industria alimentaria y que participa en la elaboración de pirámides, en guías alimentarias, y procura meter estos intereses, que son a veces contrarios a los de la salud pública. Por ejemplo, hemos tenido ahora una batalla muy fuerte con todo esto, después de decir la Organización Mundial de la Salud que las carnes procesadas son carcinógenos demostrados en grandes cantidades y que las carnes rojas son carcinógenos probables, pues hubo un grupo que se llamaba NutriRex que empieza a publicar una serie de estudios muy confusos, desde el punto de vista metodológico, con muchas debilidades, y que decía que no pasa nada, que sigan ustedes consumiendo carne. Luego se vio, a los pocos días de publicarse, el New York Times sacó los conflictos de interés del principal autor. Entonces dice, claro, estaba pagado, ¿no? Entonces yo hablo de que hay científicos untados, especialmente en Estados Unidos. Yo llevo desde el año 98 colaborando con la Escuela de Salud Pública de Harvard, y desde el año 2016 soy catedrático visitante en el Departamento de Nutrición de Harvard, y muchos de los casos que cuento aquí los conozco por Estados Unidos, no por España o por Cataluña. O sea, los conozco por mi trabajo en Estados Unidos, y por la voy mucho todos los años, ¿no? Y todos los proyectos de investigación que tenemos ahí del Departamento de Medicina Preventiva de la Universidad de Navarra. Pero ha habido casos realmente clamorosos. Una periodista que escribió un libro que se llamaba Come Grasa y que decía unas barbaridades increíbles, y además le dieron cancha, pero claro, había una fundación detrás, y a veces es muy complejo seguir la pista del dinero, ¿no? ¿De dónde viene el dinero de los productores de vacunos norteamericanos a una fundación? De esa fundación va una periodista, de una periodista pues acaba yendo a una revista o un congreso, o pagan un suplemento, organizan un congreso para darle bombo y platillo a una desinformación. Entonces, este libro que comes está libre de conflictos de interés. Incluso yo he renunciado a mi derecho de autor. Aquí no hay nadie que haga negocio con este libro. A mí lo que me interesa, y de lo que soy una apasionada, de la salud pública, y quiero defender la salud pública, y Marisol quiere defender la salud pública, y podemos ofrecerle al ciudadano de a pie algo amigable, ameno, inteligible, para que sepa a qué atenerse.
Entonces, la clave está en leer bien las etiquetas de aquello que compramos. Decía una compañera, decía, no compres nada que tenga más de 5 ingredientes, y más si algunos de estos ingredientes no sabes lo que son, porque son una letra, un guión y una serie de números. No sé si le daría la razón a esta compañera mía.
Sí, creo que es un consejo acertado el que te dieron, un consejo acertado.
Y no comas nada que tu abuela no reconozca, sí, que también.
Y creo que lo mejor es comer alimentos sin etiqueta. O sea, a los tomates no se le ponen etiqueta, a las mandarinas no se le ponen etiqueta, ¿verdad? Entonces, alimentos que no tengan que explicarnos lo que son mediante una etiqueta, porque son alimentos o no procesados, solo mínimamente procesados, que uno reconoce el alimento natural que hay. El problema es cuando no se puede reconocer de qué se ha hecho eso. Porque cuando no se puede reconocer, la química hace maravillas. Entonces, por ejemplo, ha sabido que la sal, pues la sal enmascara cualquier mala cocina. O incluso que se ha perdido el buen sabor de un alimento, le añaden mucha sal y tiramillas, o sea, aquello disimula. Entonces, claro, la sal, estamos muy por encima, en todas las sociedades occidentales, estamos muy por encima de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Hay un gran grupo que técnicamente pues hace unas evaluaciones, las más exhaustivas que hay ahora mismo en salud pública, que es el grupo Global Burden of Disease, el grupo de la carga global de enfermedad. Y cuando ha cuantificado los riesgos alimentarios, a lo que más muertes le ha atribuido es precisamente al exceso de consumo de sal. Y no es el salero, no es que cojamos el salero y le echamos sal al huevo frito, no. Es el alimento enlatado, ultraprocesado, empaquetado, los
eso
alimentos
de abrir y consumir,
las pizzas,
mal.
Todo eso, claro.
Una pizza también es pan, es jamón, es queso,
y mucha sal. Y además, cuando había esto de problema de los excedentes de lácteos que compraba el gobierno americano y no sabía qué hacer con ellos, porque es que esto es un chollo para los productores de lácteos, ¿eh? Que todo lo que te sobra y no te lo compra nadie, te lo compra el gobierno y te lo paga. Es decir, esto pasó en los años 60, 70, y había grandes minas, lo cuento en el libro,
sí,
llenas, o sea, minas abandonadas,
de
llenas
leche,
de queso, que no saben qué hacer con él, ¿no? Entonces, la pizza se descubrió como un vehículo de liberación rápida de queso. Entonces, el queso es grasa saturada y además con mucha sal. Entonces, todo esto, nosotros ahora mismo, cuando hacemos valoración de patrones alimentarios, pero lo importante es el patrón en su conjunto. Pues la pizza la metemos con la hamburguesa y la salchicha en los alimentos de comida rápida, que va a la comida basura, o sea, que no es, no es. Pero claro, todo eso hace que sea muy palatable, que sea muy agradable al paladar, que sea muy cómoda, que sea muy conveniente en este entorno ambiental en el que nos movemos, de prisas, de no tener tiempo para cocinar, etcétera.
Doctor, en la parte ya final del libro, usted formula una pregunta que a priori, cuando la lees, dices, hombre, pero qué osado, ¿cómo puede preguntar esto? Es que la voy a leer literal. ¿Qué amenaza es peor para la salud pública, la obesidad o la COVID-19 con la que está cayendo? Y dices, hombre, doctor, que se nos está muriendo mucha gente por COVID-19. ¿Cómo nos hace esta pregunta a los lectores del libro? Lo que pasa es que luego, a lo largo de las páginas, te va argumentando el por qué la obesidad mata muchísima más gente. Usted dice, ojalá no lleguemos a 1 millón de muertos de la COVID, que ya hemos llegado. Pero la obesidad va muchísimo más allá, 4 millones de muertos cada año.
Cada año, sí.
A mí me ha dejado de pasta de boniato.
Esto, antes hablaba del grupo de la Global Burden of Disease, este grupo de la carga global de enfermedad, publicó hacia mitad del año 2017 una evaluación muy exhaustiva con datos de 195 países, con estos estudios de seguimiento a largo plazo que se llaman cohortes, de los que hablo en el libro, que son a lo que nos dedicamos los epidemiólogos cuando queremos hacer buena epidemiología nutricional, pues sumando todas las cohortes tenían más de 70 millones de personas estudiadas. Entonces cuantificaron las muertes debidas no solo a la obesidad sino también al exceso de peso en general, y cuantificaban ya para el año 2015 4 millones de muertes, y bueno, prácticamente lo mismo el 2014, lo mismo proyectado al 2016, y como todas las cifras van empeorando en obesidad, pues esto realmente es una carga de enfermedad brutal la que se está produciendo por la obesidad. Y no es mayor porque se han desarrollado arsenales terapéuticos realmente muy eficaces. O sea, se hace cirugía bariátrica, que es muy cara, pero reduce peso, se ponen stents coronarios, se han desarrollado muy buenos medicamentos recientemente, en los últimos 10-15 años, frente a la diabetes tipo 2, se ha mejorado el tratamiento de la hipertensión muchísimo, el tratamiento farmacológico de las dislipemias, de todos los problemas de colesterol y similares, se ha mejorado mucho, y todo esto
es un gasto farmacéutico y un gasto sanitario, claro, de miles de millones.
Entonces es una barrera que se ha puesto aquí y que ha hecho que la obesidad no mate a más gente, pero esa barrera está como un dique que ya tiene tanta presión que no se sabe cuánto va a aguantar. Entonces, claro, el problema es que hay que ir río arriba y decir, bueno, ¿de dónde viene el agua que llega a ese dique, no? Entonces hay ciertas industrias alimentarias, no todas, digo, que están haciendo una labor perversa, ciertos científicos que son de la cuerda de esa industria, una cultura de base demasiado permisiva de darle premio a los niños con las chuches y llevarlos a celebrar el cumpleaños de una hamburguesería, de como esa cultura en la que se vuelven las personas vulnerables. Y todo eso lo tratamos, ya digo, con Marisol Guisasola en el libro ¿Qué comes?
¿Qué comes? Ciencia y consciència para resistir. Jo em quedaria amb això de la consciència, de ser molt conscients de què estem menjant, què ens posem al plat, que això ens va dins del cos i després, òbviament, això té uns efectes més bons o menys bons. Per fi de comptes estem parlant de la nostra salut i del nostre cos. Doctor, muchísimas gracias por haber venido, por ilustrarnos con este libro y por hacernos estas reflexiones sin duda interesantes y que a fin de cuentas es, como usted dice, una cuestión de salud pública. Así de ras y curt, que diríamos. Muchísimas gracias, doctor.
Un placer.
Que vaya muy bien.
Un placer.
Hasta la próxima. Nosaltres ho deixem aquí. Que vagi molt bé. Molt bon dia.
Era això.
Benvingut.
Et meu nom és CIA, un servici d'intel·ligència aranesa, una intel·ligència artificial amb aparença humana. Resolveré qualsevol dubte si usarà llengua i cultura araneses. Quin és un problema?
Qui li ha dit que hi ha un problema?
Totes les persones que vien amb aquest dubte.
No li puc impartir de dubte. Més a l'aigua em diria una pla petita qüestió, sense importància. Això que jo diga demorarà just secret de qui som?
No soy a cuisaire. M'està obligada a mantenir la confidencialitat.
Perfecte.
M'ha de dir que bo primer te poder mantenir la confidencialitat.
Quin pacient, que hi ha aquesta jornada, eh? Le Catrines, volia saber què vol dir de Le Catrines. Bé, no que no et sàpia, però hi t'ha assegurat.
Perdona'm, savi, que mentís.
Quina manca de... Reosca. Quin garrotadís que m'han esbillat. Jo crec que una pasuaire que s'ho fes guat. M'en daries un senyor.
I tant. L'hipoteca mossegada. Ara torni. S'ha menjat el men entre pan sencer?
És que demorau, és que demorigueso.
Jo ho veig plavent.